Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
El tu diràs, hola, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, què tal, bona nit, companys.
La porra, hem encertat el signe de l'Inter i para de comptar.
Poca cosa més, però bueno, era molt difícil aquesta nit, no? Que hi ha hagut algú que ho ha fet millor.
Home, a veure, hi ha hagut alguns golejadors encertats, Luke de Jong, Malen...
Ah, sí?
Alguna coseta ha caigut.
Jo tenia Fulcro que no ho ha fet bé. No? No ha tingut el seu dia, Fulcruc.
No.
I Lautaro tenia de golejador.
Sí, que l'ha
tingut
d'un pèl.
En Sapastre, sí, sí, ha fallat un gol, que és un Sapastre, Lautaro.
Però vaja, eliminatòries obertes de cara a la tornada.
Mira, ara m'ho apuntava, jo crec que del que hem vist fins ara el City ho té fet.
Sí, el City que ha guanyat a la Lliga, per cert, 1-0 al Brentford, i queda un del Liverpool.
Sí, ha estat preciós a la Premier. Gol de Haaland al tram final, li ha costat molt al City, que l'hem estat veient també a la redacció, i queda ara 57 Liverpool, 56 City, 55 Arsenal. Amb els mateixos partits jugats, tots separats per un punt. No, anava a dir que el City jo crec que ho té fet, el PSG ho té a mitges, jo no el donaria per tancat amb el 2-0, i la resta per mi està tot obert. Vull dir, el Madrid-Leipzig està obert, vam veure el Leipzig generant moltes ocasions, per què no? Li podria competir, és a un gol, l'eliminatòria. El Lazio-Bayern està molt obert, l'Inter-Atlético està molt obert, i el PSV Dortmund, que us he de dir, està molt obert. Per tant, molta igualtat, excepte el City, jo crec que hi ha molta igualtat. A veure què passa demà, també.
Estarà obert, demà.
Jo ho firmo, que demà quedi obert.
Jo, sí, jo crec que estarà obert. Allà em sorprendria molt que Nàpols o Barça golegessin l'un a l'altre, ara mateix. Jo...
Bé, l'Arsenal a Porto sí que pot treure un molt bon resultat.
Pot fer sang, sí.
Sí, però veurem què passa. Tot té igual, és que avui és nit farcida de prèvia. La Champions a RAC1 torna, espera, que ho tinc per aquí apuntat, el 5 de març, Dimarts 5 de març, Real Societat PSG i Bayern Lazio, sabrem ja els primers equips als quarts de final. Companys, gràcies.
Bona nit.
Vinga, gràcies. 11 i un minut, arrenquem el tu diràs. Tantes coses a dir.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Segueixen els esports a RAC1 després de viure aquesta jornada Champions del dimarts 20 de febrer del 2024. Arrencarà de seguida la tertúlia del Tu Diràs amb Màrius Carol, Ernest Folk i Joan Maria Pou i amb tota la prèvia d'aquest partidàs de demà al Diego Armando Maradona, aquest Nàpols-Barça.
Falta un dia.
Menys de 24 hores pel partidàs, aquesta anada de vuitens de final de la Champions. Ara farem la prèvia esportiva, escoltarem Xavi Hernández amb la Marta Ramon, enviada especial de RAC1 a Nàpols, també l'última hora del conjunt italià amb aquest canvi d'entrenador a les últimes hores. La Laia Coll n'ha estat pendent de la presentació i de les primeres paraules de Francesco Calzona, però és que el que ha passat en la prèvia del partit traspassa el pla esportiu. De fet, ha quedat en un segon pla al partit després de l'emprenyada monumental de Frenkie de Jong, que ha estat el futbolista del Barça que avui ha xerrat en aquesta prèvia oficial que fa la UEFA. El migcampista neerlandès ha sortit davant dels mitjans i ha estripat de valent contra totes les informacions que s'han publicat o explicat a la ràdio i a les televisions aquests últims dies sobre el seu futur i sobre el que cobra. Aquest és el resum que hem fet de la rajada de de Jong contra la premsa.
Frenkie, Xavi Lemus de TV3. Durant aquests dies s'ha parlat molt del teu futur, de que el club t'ha fet una oferta de renovació. M'agradaria saber quina és la teva opinió i si la temporada que ve et veus com a jugador del Barça. Gràcies.
Hola, buenas. La verdad es que últimamente me estoy irritando un poco, estoy un poco cabreado incluso con lo que escribe vosotros, la prensa en general, que salen muchas cosas que no son verdad, que es que no lo puedo entender tampoco, que algunos de vosotros van diciendo cosas que no son verdad, que son mentira y que no os da como un poco de vergüenza decirlo. Y eso es, me está irritando un poco.
Hola, Frenkie, Marta Ramon, de RAC1. Dius que estàs irritat, que estàs cabrejat. Què és el que més t'enfada del que has llegit i si et veus molts més anys aquí al Barça, si realment acceptaràs aquesta oferta de renovació del club.
Yo, es que la verdad, por ejemplo, estáis hablando mucho de mi contrato, de mi situación, que salario y tal, y también es mucho humo, mucho mentira. Es que estoy cobrando como 40 y tal, pero la verdad es que esto es muy lejos de lo que realmente cobro. No voy a decir cifras ni nada, pero es que se han inventado una historia que no es verdad. Y es que estoy muy, muy feliz en el Barça, siempre lo he dicho, es que es el club de mis sueños. Entonces espero que puedo seguir muchos años aquí jugando en el Barça.
Bernat.
Bona tarda, Frenkie. Bernat Soler, Catalunya Ràdio. Tu entens que aquestes informacions poden sortir de dins del club, que no se les inventa la premsa? Tu creus que això pot ser així?
Eso es que no lo puedo decir porque no tengo información de eso, pero espero que no. Yo sé que muchas cosas se inventan, eso sí lo sé, porque escribáis cosas que no son verdad, porque yo lo sé, porque soy la persona de lo que estáis hablando, y creo que lo estáis haciendo en general con mucha gente, muchos jugadores, entrenadores incluso, y yo creo que no tengo la sensación que va a cambiar eso, pero yo creo que tenéis que cambiar eso porque no podéis ir y escribir cosas que no son verdades. Estáis inventando cosas que realmente no están.
Pol Bayús.
Sí, buenas, Frenkie. Pol Bayús para The Athletic. Llevas ya casi 5 años en el club y has dicho que el Barcelona era el club de tus sueños. En estos 5 años, ¿te ha sorprendido un poco ver cómo funcionan todas estas cosas que comentabas, ¿no? Que te ha irritado las informaciones, ver cómo funciona todo el club?
No, creo que el club, yo considero el club como mis compañeros, los jugadores de día a día, el vestuario, la gente con que yo trabajo, el staff y todo eso, y esto es de maravilla, es de 10, es que lo estoy disfrutando mucho. La prensa, a lo mejor, quiero decir que si hay una opinión de alguien que yo juego mal, no estoy en mi mejor momento, o Frenkie no tiene nivel para Barça, o eso da igual, porque cada uno puede tener su opinión, ¿no? Pero es que las mentiras, yo creo que realmente tenéis que cambiar eso.
Ferran.
Hola, Frenkie. Ferran Martínez, de Mundo Deportivo. Te lo pregunto directamente. Si has recibido oferta, como se ha publicado, de renovación del Barça, y qué te parece la oferta que te ha hecho el Barça de renovación. Gracias.
Por ejemplo, vosotros estáis escribiendo mucho también, ¿no? El Mundo Deportivo y también otras que estáis escribiendo cosas que no son. ¿Por qué lo estáis haciendo, por ejemplo? Inventando cosas.
Així acabava Frenkie de Jong algunes de les respostes sobre el seu futur i sobre aquesta reflexió que ha fet ell. Que no li agrada. Déu-n'hi-do, amb un to una mica més calmat, però a mi m'ha recordat a Van Gaal, en aquell Van Gaal que es va emprenyar amb la premsa, amb aquell cèlebre sempre negativo, nunca positivo, una mica això, de neerlandès a neerlandès, evidentment amb un to més calmat. Una reflexió molt ràpida i de seguida obrim tertúlia amb el Màrius, Carol, l'Ernest Folch i el Joan Maria Pou. Calia? O sigui, era necessari generar aquest clima de tensió a 24 hores de jugar-te el teu futur a la Champions? Realment De Jong havia d'escalfar d'aquesta manera la prèvia d'un dels partits més importants de la temporada? El Barça feia 3 anys que no jugava uns vuitens de Champions. I si està jugant la temporada esportiva, perquè en les altres competicions ho està fent realment malament, o està sent molt irregular, i segurament el Barça des de demà s'hi està jugant una cosa molt més rellevant, que és la temporada econòmica i el futur del club. Perquè per quadrar pressupostos s'ha de passar als quarts de final, si no el Barça tindrà un problema més econòmic. Per mi era totalment innecessari fer aquest estirabot ara. No ajuda en res ni a la situació d'inestabilitat que transmet l'equip. Al contrari, no suma res positiu a la seva situació personal i als dubtes que està generant en l'entorn el seu rendiment. Dit això, puc arribar a entendre que el molesti que es donin detalls del que cobra, que se'l posi un altre cop a la rampa de sortida, que se l'assenyali, ho entenc, no ha de ser agradable. Però crec que s'equivoca contra qui dispara, la premsa. Perquè tot això surt d'algun lloc, senyor De Jong. Per exemple, surt del club del qual treballa, algunes de les informacions. Surten d'allà. I si es filtren aquest tipus d'informacions sobre contractes i sobre ofertes i sobre possibles sortides, és perquè deu interessar que surtin aquestes informacions. Per exemple, el que expliquem a RAC1 amb la Marta Ramon no ens ho inventem. Està contrastadíssim, totes les xifres del que cobra i tots els diners que li deuen diferits i d'amortitzacions estan contrastadíssimes, li agradin o no. El que publica Mundo Deportivo sobre l'oferta i, si no, sobre una possible venda, tampoc s'ho inventen. I no dubtaré d'informacions de la resta de mitjans perquè els companys i companyes del sector a mi em mereixen tota la credibilitat. De fet, més enllà de dir que estava irritat i molest i que mentim, en cap moment ha portat cap prova d'aquestes suposades falses informacions. Ni tampoc ha contestat a la pregunta de si el Barça li ha fet o no una oferta de renovació, que és el que explica Mundo Deportivo l'altre dia. Jo insisteixo, entenc que el molesti que es parli tant d'ell i del seu futur, però Frenkie, avui no era el dia de fer-te l'ofès i de generar un nou incendi en aquest Barça. Ja n'hi ha hagut prou aquesta temporada d'incendis. Avui per mi era el dia de fer pinya, de sortir, d'enviar un missatge potent, d'unió, un missatge optimista en una temporada que està sent un viacrucis pels aficionats, i el partit de demà és un oasi d'il·lusió i potser és un oasi fictici, no dic que no. Però en les hores prèvies jo tenia ganes d'il·lusionar-me veient un vestidor que pensava només en el partit, que estava concentrat en el partit de demà, que tenia ganes de parlar de futbol, de millorar la seva imatge a la gespa, i en canvi et trobes un dels teus millors jugadors emprenyats amb la premsa. Per mi una llàstima i un error de comunicació des del meu punt de vista, tant del futbolista com del club. Després ja veurem, perquè potser demà Frenkie de Jong fa un partidàs, el Barça millora, guanya i tot això s'oblidarà. Però si no, serà una pedra més en aquest camí tortuós d'aquesta temporada. Per cert, Xavi Hernández, després, minuts després, en roda de premsa, també li ha donat suport.
S'ha explayado Frenkie, yo lo entiendo perfectamente. Es que lo entiendo, o sea, cualquier... futbolista o persona que está en el Barça siente injusticia, sí, porque se explican mentiras muchas veces. Lo entiendo perfectamente, entiendo el cabreo de Frenkie. Para mí es un futbolista fundamental, ahora conmigo como entrenador, y creo que futbolista para muchos años en el Barcelona, pero ya depende del club. Sé que él es feliz aquí, con nosotros ha estado muy, muy feliz, y es un futbolista capital para mí, para mi esquema.
Doncs això. Hola, Màrius Carol.
Bona nit.
Bona nit. Hola, Ernest Folk.
Bona nit.
Què tal? Bona nit. Hola, Joan Maria Pou.
Bona nit.
Què tal? Bona nit. Abans de deixar-vos opinar sobre el tema, Marta Ramon, Nàpols, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Recorda'ns ràpidament, també, per acabar de situar tothom, què vas explicar a RAC1 sobre Frenkie de Jong, les xifres del que cobra i dels escenaris del seu futur?
El que vam explicar la setmana passada és que Frenkie de Jong costa 77 milions d'euros al club. Per això el Barça està tornant a obrir-li la porta a sortir aquest estiu. 77 milions és la suma dels 30 que encara queden per amortitzar del seu fitxatge i del seu salari actual, inflat pels diners ajornats de l'època Bartomeu. I tots aquests diners només per les dues temporades que li queden de contracte. És per això que l'àrea esportiva contempla dos escenaris: o el jugador renova o bé marxa amb un traspàs molt elevat. També vam explicar que l'oferta de renovació que té De Jong sobre la taula per part del Barça no contempla una rebaixa salarial, però sí que el nou contracte que se li faria seria en base al seu sou original, no en base al que cobra ara amb els diferiments. En cas de renovar, es faria en base a un sou racional, entre cometes, sobre els 15 milions. En cas de traspàs, el Barça necessita una xifra molt alta, ho hem dit també moltes vegades a RAC1, perquè l'operació li surti bé a nivell comptable, però pel que fa al fair play hi sortiria ja guanyant d'entrada, i ja vam explicar a RAC1 que la xifra ideal serien 100 milions d'euros. També, deixa'm afegir, si m'ho permets, a títol personal, després d'haver assistit en aquesta roda de premsa tan encesa de Frenkie de Jong, que els periodistes, almenys parlo per mi i pels companys que conec, aquests dies han estat informant també de la carpeta de Jong, que tot això no ens ho inventem mentre estem fent unes torrades i el que fem llet al matí a la cuina de casa nostra. Treballem les informacions, contrastem les informacions, sobretot, i tenim les nostres fonts, i tot això doncs, no és ni molt menys gratuït, no és interessat, i tot això surt del club i de fonts que coneixen la naturalesa del contracte de De Jong.
I tant. Només faltaria que després de tants anys aquí a RAC1 o, no sé, o algun dels meus companys periodistes d'aquesta professió s'inventessin alguna cosa. I és que, a més, totes les informacions van en la mateixa línia, que és que no estem explicant res estrany. Vull dir que aquest senyor se li va signar un contracte en el seu moment, que té tot el dret a cobrar-lo, que se li ha anat diferint calés, i que ara mateix això és una motxilla que pesa moltíssim, i el Barça està buscant fórmules per intentar alliberar-se una mica d'això, doncs això, renovant-lo, intentant separar els diferiments com ha fet en altres ocasions, o si no, escolti, senyor De Jong, porti una oferta si vostè té tant cartell a Europa i parlem-ne, perquè és una llosa ara mateix econòmica el que vostè cobra. Jo crec que no passa res per explicar-ho, i evidentment, com diu la Marta, tot això està contrastadíssim i surt de fons coneixedores de tota aquesta negociació i que saben del que parlen. Bé, Molló, segueixes per aquí. Hola, Molló.
Hola.
Què tal? Hola, Saperes, també.
Hola, Parisé, bona nit.
Bé, ja hi som tots. Joan Maria, començo per tu. Què en penses a 24 hores d'aquest partidàs?
Bé, potser el moment no és el més oportú del tot. Jo puc entendre que el futbolista se senti dolgut per alguns comentaris o en fi, per algunes valoracions que s'ha fet del seu joc. És veritat que avui doncs ha sortit a la sala de premsa absolutament desencadenat, però escoltant Frenkie de Jong i després escoltant la valoració que ha fet Xavi del que ha dit Frenkie de Jong, a mi em fa la sensació que torna a ser un exercici de tancar files a través d'una eina bastant clàssica, que és disparar cap a fora, no? I fins i tot desviar un punt l'atenció del que ara toca, no? El focus està en que per primera vegada en 3 anys torna a jugar una eliminatòria de la Lliga de Campions, i el focus està en que estàs fent una lliga molt mediocre, que ja no pots guanyar la Copa del Rei, que et van atropellar la Supercopa d'Espanya. I jo crec que Frenkie de Jong avui aquí ha barrejat una mica diverses coses, no? Una, que si les notícies són més o menys certes sobre el que cobra, i jo crec que aquí també hi ha un punt de ràbia o de dolor, diguem-ho així, per les crítiques futbolístiques contundents que està rebent, no? I crec que es barregen les dues coses en aquest discurs tan agressiu de Frenkie de Jong. A mi el que m'agradaria és que parlés al camp i que demostrés que realment val la pena pagar-li el que cobra, que sigui el que sigui, ara mateix és massa.
Màrius, Ernest, què?
Bé, jo crec que De Jong és la història d'un futbolista que prometia molt i que a l'hora de la veritat no ha acabat sent aquest líder que tots pensàvem que seria del Barça, no? Jo crec que és un magnífic futbolista, però que li falta ànima, no? I a més, aquesta temporada va començar bé, la veritat és que certament va començar bé, fins i tot posant-li l'Oriol Romeu al costat, doncs aquell doble pivot va funcionar els primers partits, semblaven que teníem la solució als problemes, diguem, de sortir de la pilota i de la marxa de Sergi Busquets, i després això s'ha anat fonent, com s'ha anat fonent el Barça, no? Jo entenc que moltes vegades els futbolistes no saben el que els hi passa. Per què? Pues perquè el futbol té una part que és anímica, que no es veu, que no té res a veure ni amb la pressió individual ni amb la teva entitat, ni... O sigui, al final, el Barça, si tinguessin que fer un anàlisi de com hem arribat fins aquí, com un equip que comença bé i amb molta il·lusió i amb millor plantilla i que en aquests moments hi creiem més aviat poc, o sigui, el Nàpols no ve classificat, que acaba de canviar 3 vegades d'entrenador, ens hauria de semblar un equip molt assequible, no? I en canvi no sé, em direu tribunero, però jo veig que això serà un turmalet, aquesta eliminatòria, no? I jo crec que quan hi ha una cosa que és molt fàcil, no? Quan no saps tu explicar-te el que t'està passant, has de buscar enemics exteriors. Fixa't que la coincidència entre Xavi i De Jong és curiosa, no? Hi ha una conspiració. Hi ha una conspiració, els mitjans de comunicació ens hem tornat tots bojos, diem coses que no són, però tampoc ens diuen quines coses no són. Perquè si diguessin, no, escolti, jo no, al Barça no li costa el que vostès diuen, li costo tant. Bueno, seria una manera de dir, bueno, pues és una paraula contra l'altra i ens l'hem de creure, no? No cal que ens ensenyi el contracte. Però jo crec que tot està una mica impostat. A mi em va agradar fa, no sé, deu ser 3 o 4 partits que l'acabar el De Jong d'aquests partits horripilants que hem vist darrerament, em costa tant. Sí, a part que un va perdent memòria amb els anys, però et costa fins i tot de fixar, diguem, en quin moment es produeixen les coses, perquè tot és una cosa bullida, espessant, feixuga, va acabar recordo que anava a les càmeres de Movistar i va dir, escolti, és que jugant així no anem enlloc. No us en recordeu d'aquesta?
Fa
3 partits,
sí,
o feia una cosa així. Va fer una crítica que semblava, vaig pensar, mira, per fi algú fa una certa...
El dia de la crisi.
Pues aquell dia, ell, en veu alta, ha acabat el partit i està descontent, no només amb ell mateix, està descontent en com ha jugat l'equip, en com estan posats. O sigui, allà hi havia, no sé, encriptada molta crítica que no anava cap a la premsa, i ell va mostrar aquell dia davant de les càmeres un disgust intern, dir, escolta, no ens pot estar passant això, no? Ho estem fent malament, no hi estem posant el que hauríem de posar. I vaig pensar, mira, aquí hi ha algú que revela contra un estat de coses. Ara, la rebel·lió ha durat poc, perquè al final han trobat un enemic, que és la premsa.
Sí, també et dic, perdona, que Ernest, ara deixo, hi ha alguns oients que m'han fet saber, escolta, però és que sou vosaltres els que heu preguntat pel seu futur avui a la sala de premsa. Sí, clar. Vull dir, nosaltres hem d'informar del que ens arriben amb fonts contrastades i com que han sortit moltes informacions a molts mitjans, que això ja t'hauria de posar en alerta, de dir, quan surten tantes informacions que coincideixen amb molts mitjans, és que aquí hi ha una bona font que t'està informant, tant a nosaltres com als altres. I avui li hem preguntat, escolti, això que ha sortit, què li sembla? I ell podria haver dit, no parlaré d'això perquè demà hi ha un partit importantíssim.
I una cosa clar, és que... Una cosa, si
i ell ha volgut sortir a donar aquest missatge.
Clar.
Ell ha volgut
una cosa
sortir
molt breu,
a aquest missatge, que quedi clar.
Hi ha responsables de premsa al club que saben perfecte exactament el que li preguntaran avui a Frenkie de Jong, si surt, sabent el que s'ha publicat els darrers dies. Això ho sabien perfectament. Ara, com deia la Marta, també hem fet la consulta al club de dir com és que ha sortit avui. El que ens diuen és, estava previst i ell volia fer-ho i el club li ha semblat bé.
És un dels capitans.
La meva repregunta ha estat, no, dic, jo ho preguntava perquè pensava que, sabent que parlaria del seu futur, això podia descentrar una mica l'atenció del partit contra el Nàpols. La resposta ha estat que creuen que això no descentrarà l'equip, sinó que al contrari, que a vegades aquest tipus de qüestions i de reaccions el que fan és provocar que hi hagi pinya en la línia, evidentment, del que deia el Pou, de buscar un enemic comú i d'anar tots junts contra això.
Jo crec que De Jong, i amb això acabo, crec que està bé pensar que hi ha una conspiració de tota la premsa catalana per, no sé, desestabilitzar el Barça i desestabilitzar-lo amb ell, no? L'altra cosa és pensar que aquestes xifres tan concretes, si han sortit, només les pot haver donat al club, i que el que està fent el club d'una forma conscient és empènyer-lo per segona vegada fins la porta. Això no se li ha acudit pensar-ho, que és el que pensaria una persona mínimament intel·ligent. És a dir, com a mínim tenir aquesta hipòtesi de treball, no?
És que, Màrius, la temporada passada el club amenaçava amb denunciar el seu contracte.
Això va ser l'estiu del 2022.
Doncs mira, el 2022 amenaçava de denunciar si era il·legal la renovació que havia fet del seu contracte, i ara tots sabem quina és la situació del club i que necessita vendre un jugador per 100 milions, com ha explicat també la Marta, i tu mires la plantilla i jo crec que si ets un jugador del Barça ets molt conscient de quins jugadors tenen aquest valor. Estem parlant d'Araujo i de Frenkie de Jong, sí, com a jugadors que podrien costar això. És a dir, si tu poses tot això, ets conscient de tot això, pots intuir que potser des del club hi ha alguna intenció també en aquest sentit.
Sí, Ernest.
No, ens enganyem. O sigui, la compareixença d'avui és a petició de De Jong,
està pensada, premeditada i fins i tot diré, et dic una altra cosa, pactada. Perquè si tu ets el club i veus que el jugador vol sortir, home, abans li preguntes què diràs, més o menys. No és una sorpresa per ningú el que ha passat. Per tant, això, estem davant d'una estratègia. No, o sigui, el que passa avui, perquè des d'un punt de vista lògic...
L'estratègia no és Churchill, eh?
No, Churchill, a Dunkerque,
que van tenia 300.000 soldats allà que no sabia com treure'ls, eh?
Això és una altra consideració. Això és una altra consideració. Però, o sigui, la primera cosa és que no siguem ingenus, eh? No siguem ingenus. Mireu la cara de De Jong avui a la roda de premsa. Tenia ganes de vomitar tot això que ha fet. I no, ara, de moment, no entro si té raó o no té raó, si què li passa. Jo el que dic és, no siguem ingenus. Tot això estava pactat i pensat des de feia molts dies, tot això. Tot això no passa perquè sí. La segona cosa, l'estàveu apuntant ara... Qui vol fer fora De Jong del club no és la premsa, és el propi club. Però si l'estiu passat li van fer moving a aquest senyor... O sigui, si se li va fer moving, se'l va empènyer fins a la porta amb unes campanyes colossals. De fet, ell estava molest. I aquí vaig. És a dir, aquí també està passant que hi ha molta gent en el Barça des de fa molt de temps que s'està confonent d'enemic. Molta gent. S'estan confonent d'enemic. Llavors, De Jong jo crec que hauria de fer una reflexió. L'entrenador hauria de fer una reflexió. El president hauria de fer una reflexió. Això ja ve de lluny, eh? L'anterior directiva també eren com Don Quixot, eh? Fabricaven molins de vent. I vull dir que això...
Sí,
això...
Ja està bé de parlar del passat, eh?
No,
és que ja portem 3 anys amb aquesta junta directiva. És que anem avançant.
No, deixa.
Llavors, estàvem a casa tancats fa 3 anys.
Vaig a l'últim punt. Vaig a l'últim punt. O sigui, tu, Màrius, abans has parlat de Xavi. No, és que tot això no passa per casualitat. Aquí hi ha un patró de comportament. És exactament el mateix el que ha fet De Jong avui que el que va fer Xavi disparant contra la premsa i fa gairebé a cada roda de premsa Xavi, que és el mateix que el president va fer en aquests estudis en el seu atac del qual no hi ha precedents contra un grup de comunicació que és Premsa Ibèrica. És a dir, aquí hi ha un mateix patró de comportament. Avui De Jong cita Mundo Deportivo. El president va citar a Premsa Ibèrica. L'entrenador en qualsevol moment citarà un periodista. S'està citant la gent amb noms i cognoms. I aquí hi ha un patró de comportament. Això no és cap error, perquè he escoltat avui... És que quin error! No, això no és cap error. Això és una estratègia. Està pactada, perquè, perdoneu, quan l'entrenador, un jugador que és una bandera de la plantilla... i el president fan el mateix, perdoneu, això és un patró de comportament. I es tracta de fer veure, d'enviar el missatge tota l'estona a diferents nivells, que tot és culpa de la premsa. S'està enviant aquest missatge. Hi ha una obsessió per aquesta tertúlia, per aquell article, per aquell periodista, per aquella persona que diu no sé què, per aquell altre i per aquell altre. Hi ha una obsessió. Hi ha una obsessió, que alguns ens entra per una orella i ens surt per l'altra, com pots comprendre, però hi ha gent que està obsessionada, que va amb articles. Avui una vicepresidenta del Barça, en el seu Twitter, ha comentat la contraportada de l'Esport. Ens veiem, hi ha directius que ataquen directament a periodistes. Això ho hem vist. Hi ha directius del Barça que han atacat directament articles de periodistes, que a més, que jo puc no estar-hi d'acord amb aquests articles, si és que no es tracta d'això. Jo el que vull dir és que no siguem ingenus. Aquí el que es tracta és de posar la bena abans de la ferida, i es tracta de fabricar un relat que digui quan el barco s'hagi enfonsat, ja tenim culpable, i aquest culpable és o Mundo Deportivo, o Premsa Ibèrica, o la tertúlia dels dijous, o el programa dels dimecres, o el locutor dels dilluns. Es tracta d'això. Perquè l'atac és frontal contra la premsa tradicional, contra les ràdios, contra les televisions, tot el que és tradicional, perquè llavors hi ha els bons que són els online. Hi ha uns bons que són els online. Això recordeu-ho bé.
recordeu. Hi ha uns bons, que són els online, i els dolents, que són els mitjans tradicionals. Llavors, tot això, i acabo, no siguem ingenus, eh? Tot això està parlat internament, s'ho expliquen entre ells, el president en un jugador, el jugador l'entrenador, l'entrenador en el president, el director esportiu li diu a l'altre, mira que dolents, mira tots què pensen, etc. I això, que per mi és un error, esclata el dia abans d'un dels partits més importants dels últims anys a Can Barça. També us he de dir una cosa, i acabo. Si tot això ha de servir perquè el Barça demà guanyi 0-5...
Tu ho compres.
Oh, i tant que ho compro. I tant que ho compro. I poso a la pira la tertúlia els dimarts, la poso a la pira i l'haurem sacrificada per aquests 5 gols de forma meravellosa.
Ara us preguntaré si pot afectar o no esportivament, com deia el Roger, des del club creuen que no, que això servirà per fer pinya interna. Hem de fer una petita pausa, va, que són 11:45. Ara seguim aquí al Tu diràs.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom. Descobreix la tecnologia alemanya del futur amb els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 29 de febrer, condicions excepcionals en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Vine al teu concessionari o entra ja a opel.es.
I ara demana un desig. Últimament em demanen molt ser de Mi BP perquè així sempre pots tenir a mà la targeta virtual a la teva Mi BP, consultar els teus saldos, ofertes i promocions...
No, si jo ja sóc de BP.
Ah, d'acord, doncs llavors no sé què més pots demanar, un cotxe...
Si tu també vols demanar un desig, descarrega l'app Mi BP i aconsegueix aquests avantatges i molts més.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
76.471 7, 6, 4, 7, 1.
Sèrie
7 0, 0, 7.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
I 32, ha començat calenta la tertúlia també després d'aquestes declaracions de De Jong. Algú vol afegir alguna cosa sobre aquesta primera part que estem fent?
Sí, jo simplement volia afegir que a mi jo en la mesura que puc, cadascú té les seves limitacions, no m'agraden tampoc els exercicis de corporativisme a crítics, no? I igual que no m'agrada que es parli dels periodistes al periodisme o que es parli de tots aquells periodistes o tots aquells professionals que treballen sota el paraigua d'un determinat grup o de comunicació o el que sigui, encabint-los tots en una mateixa línia de pensament, en una mateixa línia de comportament, com si tinguéssim la mateixa trajectòria, la mateixa credibilitat, el mateix respecte, etc. Igual que no m'agrada fer això i no m'agrada que ho facin, diguéssim, des de fora, tampoc m'agradaria ara començar a defensar indiscriminadament els periodistes pel fet de ser-ho. Diguéssim que hi ha periodistes que jo no em crec ni el nom quan me'l diuen, no? I en canvi n'hi ha que sí. Per tant, m'agrada molt distingir entre un tipus de periodisme i un altre, no? Vull dir que en aquest sentit, que una directiva discuteixi un article concret d'un periodista em sembla igual de legítim que un periodista critiqui el comportament d'una directiva, no? És a dir, jo no estic en contra que els futbolistes puguin criticar els periodistes si creuen que un article no és acurat o que una opinió no és respectuosa,
igual que ho pot fer un directiu o un executiu del club. Per tant, en aquest sentit, jo crec que nosaltres no som intocables i que no tenim per què estar al marge de la crítica d'aquells que formen part de, precisament del nostre objecte de feina. No?
Jo no he dit que fóssim intocables, eh?
No has dit que
jo no he dit que fóssim intocables, ni era una defensa, ni era una defensa corporativa.
No, el que sí que has fet és que semblava que l'Helena Fort no pugui criticar un article a Twitter o que a la directiva no es pugui parlar de mira què ha dit aquest periodista o mira què ha dit l'altre.
No? Jo el que sé és que l'Helena Fort a l'oposició no hauria tolerat que un vicepresident del Barça s'hagués ficat amb un articulista. Això ho sé, i per tant...
Quin error, perquè evidentment un vicepresident del Barça i un vicepresident del govern i un regidor de cultura de l'Ajuntament de Massanet té tot el dret del món de criticar els periodistes quan vulgui, sempre quan ho faci amb respecte i amb algun mínim d'argument.
I els periodistes tenen dret llavors a criticar la seva crítica, no? Vull dir, perquè...
Absolutament.
Però no posar-se
les mans al cap perquè una vicepresidenta critica un periodista. Em sembla absolutament legítim, només faltaria.
Sí, i per això, i em sembla legítim que jo la critiqui, perquè a més jo ho estava fent en el context que em reafirmo que això és un patró de comportament, perquè quan una crítica es produeix sempre en la mateixa direcció a tots els nivells del club, des de jugadors, entrenador, president i directius, vol dir, al meu entendre, és la meva opinió, que aquí hi ha un patró de comportament, i per això ho he volgut assenyalar, perquè crec que no pot ser casualitat, és a dir, crec, és la meva opinió, que no podem analitzar la compareixença d'avui de De Jong de forma aïllada. Això per mi és una visió massa parcial. L'hem de posar en el context de les crítiques de Xavi, les crítiques del president, les crítiques d'uns directius, els jugadors que es posen les mans a les orelles quan marquen un gol. Això ho hem vist ja unes quantes vegades aquesta temporada, com volem dir les crítiques que en feu, etc. Llavors, jo crec que hi ha la fabricació d'un enemic, que és el dolent de la pel·lícula, i que insisteixo que potser això es somatitza de forma positiva esportivament, que aquesta és l'altra.
Jo simplement vull dir que jo crec que sí que evidentment hi ha alguns integrants de la junta directiva i algun executiu especialment sensible i que pateix de pell finisme respecte a les crítiques dels mitjans de comunicació, però jo no crec que aquesta junta directiva estigui sent respecte a la premsa i a l'hora de buscar enemics i de caçar bruixes molt diferent a les últimes 8 juntes directives.
No, jo estic d'acord.
Per tant, en aquest sentit, m'atreviria a dir juntes directives i segurament equips de govern diversos en altres institucions.
Jo estic d'acord. Jo he posat
Això no vol dir que sigui bo. Jo crec que és una cultura que entén el poder com això, no? Com una mena de bombolla intocable, i que si la critiques és que ets l'enemic o estàs venut o ets idiota o no, que aquesta és una cultura molt de xarxa social, no? Molt de Twitter, no? Aquests ayatolàs fent fàtues tot el dia, i que qualsevol persona que els critica, els matisa o els contraargumenta no ho fa des d'una posició d'igualtat perquè té aquells arguments igual de legítims que els de la part contrària, sinó que aquella persona que pensa diferent està venuda a segons qui o li falta un bull o el que sigui, no? I això sí que jo crec que empalta a molts equips de govern, no? Aquesta sensació que les crítiques mai són fonamentades i mai són des de la bona fe i des de l'esperit constructiu i democràtic que és imprescindible que hi hagi aquesta crítica perquè les coses funcionin mínimament bé. Però sembla que els equips de govern no hi creuen en això, i que és molt més fàcil assenyalar a qualsevol que digui una cosa amb la qual no estàs d'acord. Ara, d'aquí a pensar que avui Frenkie de Jong ha sortit a la sala de premsa que ha sortit amb ganes de dir el que ha dit, sense cap mena de dubte, però que això ha estat compactat amb altres estaments del club, jo com a mínim no en tinc cap prova, ni hi ha cap font allà dins que m'hagi dit, escolta, sí, han parlat amb Deco i han parlat amb Masip i han parlat amb Juste i han decidit que era el moment d'estripar.
Tu creus que De Jong abans de sortir no li ha comentat a ningú el que anava a dir?
Tu creus, amb ningú no ho sé, potser ho ha comentat amb l'equip de premsa d'allà, però tu creus que De Jong no sap quan avui, per exemple, li han preguntat per com estava el Barça, etc. Ell ha parlat del vestidor, dels companys, oi que sí, de la gent, de la primera corona de convivència. Oi que sí que ha parlat sí. d'això? Sí. No ha parlat,
dels companys.
Val, no ha parlat de la junta directiva, no, de la direcció esportiva. Per què? Perquè té memòria. Perquè ell sap perfectament qui va emetre un missatge darrere l'altre via mitjans de comunicació per a veure si fotia el camp d'una punyetera vegada. És així? I per tant, ell avui, quan li pregunten per com està el club, diu que està de nassos pels companys i per l'equip tècnic i per la primera corona de convivència. Però en cap moment parla dels altres estaments del club. No, per què? Perquè té memòria. Perquè té memòria. No. Bueno, vull dir que sap perfectament on està.
T'ho dic,
els mateixos que l'estan posant ara focus i als peus dels cavalls.
Per tant, bueno, dubto que hagi pactat amb aquesta gent a sortir a dir això.
Clar, els dos punts de vista.
Només una última cosa, que les coses són més subtils. És a dir, ell sap que aquest discurs ara cau bé a dins del club. Cau bé a l'entrenador. De fet, Xavi ha tardat 10 minuts en aplaudir-lo. De fet, hi ha una relació absoluta entre el discurs de Frenkie de Jong i el de Xavi. Hi ha una coordinació. Llavors, hi ha una coordinació.
Tu creus que hi ha un patró pel que has anat veient i el Joan
bueno,
Maria,
creu que
ha sigut fruit de les informacions.
I que sap que a l'ambient del que respira el vestidor, a l'ambient del que diu l'entrenador, a l'ambient fins i tot, insisteixo, del que ha dit el president fa uns dies, això cau bé. És un discurs, en aquests moments, simpàtic.
Va. Us n'explico un altre. Llegeixo a Mundo Deportivo. Indignación en el Barça con Rafa Márquez por su reincidencia en anunciar apuestas. A mi avui m'ha cridat molt l'atenció veure a les xarxes socials Rafa Márquez anunciant una casa d'apostes mexicana.
És la segona vegada.
És la segona o tercera vegada. I llegeixo ara a Mundo Deportivo que el Barça està molt molest amb el tècnic del filial per fer aquesta promoció d'apostes esportives mexicanes a les seves xarxes socials i que posarà el cas en mans del Departament de Compliance, perquè podria haver-hi un conflicte d'interessos amb la seva feina. És evident, està anunciant apostes esportives, potser del futbol mexicà, però no deixa de ser estrany, no?, que un treballador del Barça faci apologia de les apostes esportives. Vull dir que suma-li aquest cas. I li sumaré un altre incendi a Can Barça. Per això jo crec que avui no era el moment, tampoc, que De Jong fosés més llenya al foc sobre això abans d'una prèvia de Champions. Montse Tomé, seleccionadora espanyola femenina, ha dit a Televisió Espanyola que segurament Alexia jugarà aquest divendres la Nations femenina.
Lo que hemos valorado con Alexia en su proceso de recuperación es que desde servicios médicos es que podía participar o hay una previsión de que pueda estar dentro del campo, ¿vale? Esa es la primera valoración para pensar que Alexia pues puede estar con nosotros.
Ha agafat fort. Fa 3 mesos que es va lesionar, fa 3 mesos que no fa un entrenament complet amb el Barça. S'han anat de mala manera allà i pot ser que divendres jugui aquest país decisiu per anar al joc.
Jo crec que això té que veure amb que ella es comença a veure més fora que dintre. Ell ha considerat que era en aquests moments era un personatge que formava part de la història del no només del Barça sinó del futbol femení, i ha volgut posar-se en valor i ha demanat molt diner, que segurament no és que té tot el dret, però jo crec que tal com està el Barça, segurament algunes xifres el que farien és que es dispararien els salaris de les futbolistes, no?
Ja, però sabem que el Barça estava molest perquè anés a la concentració.
Sí.
En principi, des del seu entorn et diuen i va per fer pinya i per seguir el pla de recuperació.
Perquè moltes vegades acabes de tensar una situació.
Clar, estàs fotent aquí.
I jo crec que aquí, vaja, jo si pogués aconsellar algú del Barça diria que molta calma i molta tranquil·litat.
És que el dijous parlem amb el seu entorn i no, és impensable que pugui jugar. És que no...
És una deslleialtat. És una deslleialtat.
Jo crec que ella s'equivoca. Està fent amb el Barça. Que no, és a dir, el que transmetien des del mateix entorn d'ell és que anava a fer pinya i que...
Ja, però que a les hores posteriors el Barça digués estem molestos amb que hagi marxat amb la selecció espanyola perquè nosaltres vam dir a la federació que no la convoqués i en canvi ella ha forçat per anar convocada. Bé, us ho dic perquè és una informació d'última hora, declaracions de Televisió Espanyola de Montse Tomé, i perquè afegeix un altre incendi a Can Barça abans d'aquest partidàs que hauria de centrar tota l'atenció esportiva, no?, d'aquest Nàpols-Barça de demà. Hem de fer una altra pausa i de seguida ens centrem ja en la part una mica esportiva, si podem. Hem d'escoltar Xavi, parlar d'aquest canvi d'entrenador del Nàpols.
Ara,
i de quin partit
provaria. Convindria que féssim tots un esforç, perquè no pot ser que quan tinguem una estrella l'acabem, diguem, tirant pel balcó.
És que
no voldrà venir ningú al Barça que tingui, en fi,
també us diré que
dos dits de
front
i una carrera per davant,
Ens hauríem de fer mirar que jo crec que hi deu haver-hi pocs programes esportius al món que abans d'un dels partits més importants de la història hagis de parlar de tantes coses que no siguin
però això no és culpa nostra.
Qui jugarà, qui no jugarà.
Això aquesta vegada no és culpa nostra.
Això és el que dic, que no és la primera vegada, ni la desena, ni la vintena, ni la cinquantena que passa a la història del Barça, que abans d'un partit important, de cop i volta, surten 14 temes que no tenen res a veure amb el partit i que t'obliguen a parlar-ne.
Bolets verinosos.
Però sobretot en surt un, com diu el Joan Maria, que és que no és culpa de la premsa maleïda que això estigui passant, sinó és culpa de De Jong. O del Departament de Comunicació, o de qui sigui, però vull dir que en qualsevol cas, això aquesta vegada, ni els més bèsties poden dir que és culpa nostra.
Per mi és la part més important, és el que deia el Pou. Per mi, el fons de la qüestió ja no és si estem molestos nosaltres, periodistes, perquè ha criticat De Jong, sinó si és el moment, a 24 hores d'aquest partit, d'enviar aquest missatge. Per mi aquest és el debat. Si després decideixen passar aquest partit, escolta, buscarem una entrevista perquè tu puguis dir el que penses i queixar-te del que digui la premsa, doncs em semblaria bé.
Clar,
però jo,
està en el seu dret.
Per mi, al fons, és si ara era el moment d'enviar o no
aquest missatge. Ara, és un win-win,
Sí, sí, pel que dius.
Si guanyes... passes comptes
i
dius, veus com jo tenia raó, si perds ja tens el culpa.
Bueno, és el mateix que el 10 de 12 de Xavi.
Ara.
Va treure pit l'altre dia, des que jo anuncio que plego el 30
de juny,
hem fet 10 de 12
de Xavi. Per tant, hi ha un patró de comportament.
Bueno, s'assembla bastant, sí.
És de les frases amb menys consistència que he sentit en els últims 70 anys.
Sí, el Big Data t'agrada... Fem una pausa que s'està...
Little data.
Ara seguim, perdó. Ara seguim.
RAC 1. Busseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme referent per tots els bussejadors.
Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. Gran presència d'expositors internacionals, primeres marques, centres i escoles de busseig, equipaments, destinacions, conferències.
Submergeix-te al Mediterranean Diving Show. Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig.
Més info a mdivingshow.com.
Ja tens un nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet de Llobregat i a Molins de Rei. Dimo Auto, molt a prop de tot i de tots. Dimo Auto t'ofereix àmplies instal·lacions on podràs veure, conèixer i provar tots els models Jeep. Dimo Auto, el teu nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet i Molins. Dimoauto.com. Molt a prop de tot i de tots.
Comença el dia amb molta energia a Basic Fit, a casa o al gimnàs de la cantonada. Apunta-t'hi ara, gaudeix de 4 setmanes extra i emporta't una motxilla. Senta't bé i fes del fitness el teu bàsic. Consulta't les condicions a basic-fit.es. Basic Fit.
Arriba molt empenta la nova Ford Transit Custom, la furgoneta més venuda de Catalunya i d'Europa.
Ojo al dato, con càmera de visió trasera.
Disponible a versions híbrides endollables amb etiqueta zero.
De serie, con connectividad total, freno de mano eléctrico y arranque sin llaves.
Amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Nova Ford Transit Custom, una oficina sobre rodes. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo. Saludos cordiales.
RAC 1, tots som 1.�
11:48. Mollo, volies dir alguna cosa abans de la pausa?
Que estic completament d'acord amb en Saperes. De fet, ho comentava abans a la Champions de RAC1, que no era el moment, és el meu punt de vista, no era el moment avui perquè De Jong digués això, i per tant, des del club se l'hauria d'haver frenat, perquè en lloc d'estar parlant d'això, doncs a mi m'agradaria estar parlant d'això, del possible 11, de les variants, de com afecta el canvi d'entrenador al Nàpols, i bé, i De Jong, no, i el club, jo crec, perquè ja ha col·laborat, no ens han deixat.
Bé, intentarem, què? Sí, parlar una mica de la il·lusió del partit de demà, a veure si
podem. No, només anava a dir que nosaltres hem de respectar el seu malestar. Jo crec que ell s'hauria de plantejar realment d'on pot sortir aquesta informació. Potser és que pensa que ens ho inventem, com deia la Marta, però si no pensa això, hauria de pensar d'on pot venir a aquesta informació. I finalment, que no ha contestat a la pregunta de si té o no l'oferta de renovació. Aquesta és la pregunta que ha quedat a l'aire i que no ha volgut contestar de cap de les maneres avui Frenkie de Jong.
I que el club segueix sense saber què vol fer De Jong amb el, sí, sí, amb el seu futur més immediat, que és el que vam explicar.
Ja. Segurament no ho sap ni ella. No.
A veure, anem a Xavi. Va, que ha venut una mica d'il·lusió. Demà, Nàpols-Barça. A veure si el Barça la fa grossa a Europa, que fa 3 anys que no veiem un partit de vuitens de final de Champions. Mira, l'últim partit i gol del Barça en uns vuitens de Champions el va fer un tal Leo Messi el 10 de març del 2021. És a dir, fa pràcticament 4 anys. Va ser en aquell partit al Parc dels Prínceps en què el Barça va quedar eliminat i Messi va fer un autèntic golaç des de fora l'àrea. Des de llavors el Barça no trepitja els vuitens de final de la Champions. Demà sí que ho farà. Marta, el Diego Armando Maradona.
Sí, amb un Xavi que diu que no afronten el partit per callar boques de ningú, que el que vol és que els seus futbolistes rendeixin i competeixin, al Diego Armando Maradona.
Pero nosotros no jugamos para cerrar bocas. Nosotros jugamos para la afición, para el barcelonismo, para la gente que sigue al Barcelona y que quiere el bien para el club. Nada más, y para nosotros mismos también, nuestro prestigio. Mañana es Champions. No, el foco no es la crítica ni la injusticia. El foco es que está para mí, que estamos en octavos de final, que es un escenario magnífico, que hace 2 años, por desgracia, que el club no está en octavos de final, y para mí esta es la... el foco de atención, ¿no? Que mañana es un escenario magnífico para disfrutar y sobre todo la palabra para mí es competir.
I posant els focus sobre la seva figura, tenint en compte el seu anunci recent de fa poques setmanes, que no continuarà a partir del 30 de juny, i tenint en compte també que cada vegada que hi ha una ensopegada o cada vegada que hi ha dubtes en el joc de l'equip es tornen a posar els focus en ell i es torna a posar en dubte que acabi la temporada, li hem preguntat directament si pensa que se la juga en aquesta eliminatòria, que què pot passar-li si el Barça no es classifica pels quarts de final.
No tinc la sensació de que em faran fora, no. Tinc la sensació de que estem a vuitens de final de la Champions, que ens ho hem guanyat, que ens ha costat molt, que els últims 2 anys no hi hem estat. Hem de gaudir i a la vegada competir. L'objectiu és arribar a quarts de final, ara per ara. Per tant, penso en això, penso en positiu, ja sabeu com sóc. No penso en escenaris negatius, ni molt menys.
I a l'hora d'analitzar el favoritisme de l'equip, s'ha desmarcat a l'hora d'apostar per qui arriba millor o pitjor, si el Barça o el Nàpols.
No, jo crec que està al 50%, no? Som equips que d'alguna manera venim de guanyar la Lliga i ells els Scudetto. Aquesta no està sent la millor temporada del Nàpols, la nostra està sent irregular, però bé, demà el que hem de mostrar és aquesta regularitat. Els favorits us ho deixo a vosaltres. Al final nosaltres ho hem de demostrar al camp. I per més que parlem, al final és demà. Demà a les 9 doncs hem de demostrar que som millor que el Nàpols, i d'aquí doncs unes setmanes també a casa. Per tant, és moment de parlar al camp. No val això de som favorits i després no rendir. Crec que és el moment de mostrar la millor cara, sobretot al camp.
Un Xavi que també admet que a l'hora d'afrontar el partit de demà, l'anada aquí a San Paolo, el Diego Armando Maradona, sí que té en compte el fet que hi haurà una tornada a Montjuïc, que això sí que influeix en el plantejament.
Jo crec que hem de ser una mica més cauts, no? Crec que hem de ser intel·ligents, preparar el partit de la millor manera possible, sabent que queden encara 90 minuts a Montjuïc, no? Però bé, la nostra filosofia, el nostre ADN no variarà. Anirem pel partit, anirem a atacar, intentar defensar de la millor manera possible en pilota, però bé, és un rival que també busca pràcticament el mateix, no? Busca tenir la pilota, s'atreveixen, juguen des del darrere, una mica amb aquest entrenador imagino que buscaran la nostra identitat. Serà un partit complicat demà.
Això és el que ha dit Xavi. Ara repassem el possible 11, eh? Jo crec que tots el tenim bastant clar al cap, no? Ara la Marta ens el cantarà. Mira, a banda de que fa 3 anys que el Barça no jugava als vuitens de final de la Champions, m'apunta l'Oriol Jové, amb les seves dades, que serà el primer partit de vuitens de Champions sense Messi des del 2005. O sigui, Messi no s'havia perdut mai una eliminatòria de vuitens de final des del 2005. O sigui, el Barça afrontarà també un altre repte important, no? Unes eliminatòries de Champions sense Messi per primera vegada des del 2005. Et demano una opinió, Jaume, i et deixaré també anar a descansar, que portes ja unes quantes hores aquí a l'estudi. Què en penses d'aquest Nàpols-Barça de demà?
Doncs que és una eliminatòria incerta, que és equilibrada, que jo crec que per com venen els dos equips, per la irregularitat del Barça i perquè el Nàpols estrena entrenador els primers minuts, jo crec que poden marcar, de demà dic, poden marcar una mica el com va l'eliminatòria, i que per bé o per mal el Barça està en mans en atac del desequilibri de Lamine Yamal i de l'efectivitat de Lewandowski, que últimament està una mica més finet.
Sí, tant. Va fer 2 gols, per exemple, l'altre dia a Balaïdos, que van servir per guanyar. Molt bé, Molló. Demà t'escoltem, també, el Barça juga a RAC1.
Allà hi serem, a les
8. Vinga, gràcies.
Que vagi bé, bona nit.
Magnífic, el director de la Champions es juga a RAC1. 5 minuts i la mitjanit. Ens queda un minut. Un minut de pausa i anem nets ja fins al final de la tertúlia. Vinga, ara tornem.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Renew. Descobreix Renew, una àmplia gamma de vehicles d'ocasió per totes les teves necessitats. Tria entre elèctrics, híbrids, de gasolina o dièsel, recondicionats i certificats. Endut en un vehicle de segona mà totalment revisat i aprofita la garantia Renew. A més, et taxem el teu cotxe actual i et financem el que compris. Descobreix els vehicles d'ocasió a es.renew.auto.
I a més, aquest mes, condicions especials al teu concessionari Renault i Dacia de la Comunitat de Catalunya.
A Mundo Deportivo, ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt, els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days, 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Va, ja tornem a ser aquí. Què en penseu del partit de demà? Ara ja hem escoltat tots els elements.
Ah,
Xavi,
hi ha partit demà?
De Jong, sí, sí, hi ha partit demà.
Champions,
ha partit demà.
Sí, era
sí, Champions, sí, sí. Parla. Bé, jo crec que tots estem pensant que algun dia el Barça farà un partit d'aquells que de principi a final ens deixarà bocabadats i pensarem que hem entrat en una dinàmica nova. Si hem de pensar en els 45 minuts últims que vam veure del Barça, és com per demà anar amb un refugi atòmic. O sigui, què vols que et digui? Va ser espantós, o sigui, va ser espantós la segona part del Barça del diumenge passat, no?
Dissabte.
Dissabte passat. Però bé, escolta, jo crec que si els futbolistes tenen un escenari per donar el millor que tenen, és un partit de Champions i més d'octaus de final, no? El Barça juga molt, juga prestigi. I es juga molts diners.
Molts calés, sí.
És a dir, el Barça, en aquests moments...
És més, s'està
no
jugant...
No li surten mundial, els comptes...
S'està jugant al Mundial de Clubs de l'any que ve, bueno, que també és molts calés, això que faran als Estats Units durant l'estiu del 2025.
Però mira, estem a 2 punts només del Girona. No li desitjo cap mal al Girona, però vull dir, estem a tocar. Si haguéssim fet el que tenien que haver fet, que és guanyar a casa amb el Granada, que això sembla que, en fi... Xavi no se'n recorda, però el Barça ha jugat quatre partits amb equips que estan a la part baixa de la taula classificatòria, no? I que en principi tenien que ser 4x3, 12 punts, i amb 12 punts estaríem segons ja. O sigui, vol dir que jo penso que en fi, que demà sobretot és important, perquè hi ha uns ingressos, hi ha una visibilitat de la marca Barça, hi ha, carai, la possibilitat de que a partir d'un bon partit de Champions el Barça recuperi una mica de la seva esma, perquè escolta, hi ha futbolistes que jo no els reconeixo. Sí, no sé, Pedri, què li passa a Pedri? És un futbolista que està ensimismat, que va perdut pel camp, que abans posava la cama i ara me la posa. Suposo que té por a lesionar-se, ha sortit, diguem, d'una lesió de força a temps, però és que el veus i no, este no és mi Pedri. Entens? Saps què vull dir-te? No, mires encara de... No sé, igual jo...
No,
igual el meu no m'he donat compte i està codificat el meu... a la meva pantalla de televisió. Ho veig a ratlles. No sé.
Jo crec que però... s'ha empaltat una mica de tot el que és el joc del Barça en general, però que no l'assenyalaria jo com un dels grans problemes.
No, si no l'assenyalo, el que dic és que no el reconeixo. Ni estic dient que el venguem, ni estic dient res. És a dir, és un futbolista menor i mira, no, escolta, clar, ara sembla que citi a la premsa que està molt mal vist això, però les puntuacions que van donar la premsa el dia següent a Pedri van ser tots suspens. Per què? Perquè és un jugador... Estic parlant d'un futbolista que a mi m'agrada i que ha de ser decisiu i que amb els partits importants s'ha de veure. I ens ha desaparegut. Escolta, el propi De Jong està fent uns partidets últimament que és funcionarial. No hi ha manera que doni una pilota al primer toc. Ostres, necessitem tocar 5-6 vegades la pilota per arrivar uns metres més endavant.
Però ets una mica més optimista per demà, no? O què? Agafa-t'ho com un oasi, deia
no,
a l'inici d'il·lusió.
Escolta, jo demà aniré pensant que farem el partit de la nostra vida. El que passa és que totes les imatges que tinc al disc dur les haig de netejar. Les haig de netejar, què vols que et digui?
Qui anava a dir alguna cosa? L'Ernest, digues.
Bueno, jo per mi, digue'm ingenu, però tinc una esperança. O sigui, jo crec que el destí li ha regalat al Barça un partit meravellós, que és l'oportunitat de començar de zero, de treure's de sobre la motxilla de la Lliga i de la Supercopa i de la Copa i de tots els problemes i aquestes crisis i la premsa i tot, i demà el destí li ha regalat poder ser com el Madrid un equip dual horrible a la Lliga, perquè té raó el Marius, perquè per mi el partit de dissabte, crec que n'hem parlat poc, és un dels partits més lamentables que jo he vist.
Però a la primera part el Barça no està malament.
Jo dic la meva opinió.
Jo separaria les dues parts, però
és que això d'anar separant les parts, vam començar a separar els partits i a disseccionar-los com si fossin una oruga al dia del Clàssic. El dia del Clàssic vam començar a posar bisturis. Llavors vam dir, la primera hora, a partir d'aquí, hem començat a agafar els partits, posem uns bisturis i els comencem a tallar a trossets, els partits. Perdona. Però jo el que dic és, el dissabte el Barça va perdre una quantitat de pilotes que jo feia molts anys que no veia. De fet, em va perdre més de 100 i pico pilotes perdudes, en un festival de pèrdues, que per cert, això, per molt que digueu, ja estava passant a la primera part. El que passa que tenia davant un equip que em perdia gairebé les mateixes que ell, però dit això d'aquest parèntesi respecte al dissabte, el Barça, jo crec que sí, perdoneu, però se li ha aparegut la moreneta amb aquest partit. Sí, estàs a 8 anys de final de la Champions, et posen a davant el Nàpols, que és un equip que està competint amb tu a veure si està tan malament com tu, i et donen una oportunitat per plantar-te a quarts de final de la Champions, amb el que voldria dir això, sí, amb el que voldria dir això, que a quarts de final vol dir que ja tens l'opció de passar a semifinals. Llavors, ostres, jo crec que si el Barça fa realment un reset i és capaç d'aïllar-se a ell mateix de tots els seus propis problemes, la roda de premsa de Frenkie de Jong no seria un exemple que estiguin fent això, però si fos capaç, el Barça té una oportunitat absolutament enorme. Amb això et poso un asterisc. No m'agrada el que està passant en el Nàpols. O sigui,
ara escoltarem perquè, Calzona,
perquè
el nou entrenador.
Perquè em sembla tan delirant com perillós. Sí, em sembla delirant.
És una moneda a l'aire, els hi pot sortir molt bé,
sí,
o molt malament.
Però l'han tirat la moneda a l'aire. I en castellà...
L'han tirat a la claveguera, la moneda.
En castellà...
Sí, què dius, una moneda a l'aire? Porten tres entrenadors.
En castellà,
és una bogeria.
En castellà es diu, això té una expressió en castellà, que és de perdidos al río.
Sí.
Això és el que
hem fet. Sí, en anglès, from lost to the
river. No, i estic d'acord amb vosaltres.
Però el río. O sigui, la frase està molt ben muntada, molt ben articulada, acabes del río.
Si ara em fessis triar a mi, et diria, preferiria que això no hagués passat. Preferiria que això no hagués passat perquè tinc la sensació que ells estan intentant que passi alguna cosa, no sé quina, potser és només anímica. Efectivament, no hi ha temps de preparar res. Tia, aquest senyor tindrà mig entrenament, tàcticament no pot fer res, però em fa una mica de por. Però traient aquest asterisc, et diré, home, el Barça ha d'aprofitar aquesta oportunitat meravellosa que li han donat per demà.
Ara parlarem del Nàpols i escoltarem Calzona, a veure què ha dit avui en la seva presentació / aterratge a Nàpols. Joan Maria, quan marxes cap a Nàpols, Joan Maria?
Demà al matí.
I què? Estàs il·lusionat, nerviós, anaconda?
No, estic molt il·lusionat i amb moltes ganes, perquè realment... són 3 anys sense una eliminatòria de la Lliga de Campions i simplement per això... Jo crec que el barcelonisme encara amb il·lusió i amb ganes aquesta eliminatòria, perquè no fa tant que això passava cada temporada. Doncs bé, ara des del 2021 que no passava, i si m'apures, ho comentàvem l'altre dia amb la Marta, amb la Laia, amb el Cupi, el 2021 aquest partit, aquesta eliminatòria contra el Paris Saint-Germain estava encara absolutament marcada per la pandèmia. Jo vaig veure sol a París.
Sí.
I l'última eliminatòria prepandèmia és contra el Nàpols, aquella eliminatòria que queda escapçada precisament perquè s'atura tot fins a l'estiu.
Clar, repeteix la clar, és veritat, no? Els 8
anys. El Barça a l'anada. Sí. I va al març, no?
Sí, al cap
de 15 dies tanquem la barraca,
sí.
I tot torna a començar a l'agost, que et classifiques per aquella meravellosa experiència de Lisboa, diguéssim, no? Imagina't, o sigui, imagineu-vos el que estem parlant, de si han passat setmanes i mesos i partits i partits i partits.
Bueno, perdona, és el debut de Laporta com a president, l'última del Parc dels Prínceps, que dius ara del 2021, fa 3 anys, clar. És el primer partit que viatja a Laporta, recordo.
Sí, sí, exacte, sí, sí. Que el Barça comença francament bé aquell partit, sí, sí. No? Que Dembélé té una oportunitat molt clara, i
falla un penal Messi,
que hagués entrat, no? Etcètera, falla un penal Messi.
Sí, sí.
Bé, doncs clar, estem parlant de fa molts anys. Per tant, aquesta eliminatòria, a banda que té un valor esportiu enorme, un valor econòmic enorme, també té un valor de veure si el Barça pot tornar a ser competitiu a Europa, tot i que sí, contra un equip que ara està novè, és l'actual campió d'Itàlia. Evidentment allò també és un desgavell, entrenador nou cada 15 dies i el que vulguis, però demà estaria molt bé demostrar que el Barça pot ser competitiu fora de casa a Europa en una eliminatòria, i per tant jo ho encaro amb molta il·lusió i amb moltes ganes, però el que espero és que a banda de que futbolísticament el Barça pugui estar mínimament decent, no veurem demà una transformació copernicana del joc de l'equip, però el que sí que espero és que hi hagi un to, una actitud, una energia, que ja sé que són conceptes que no són tàctics, però que crec que també són importants en l'esport professional, diferents, i que es vegi l'equip amb un to, amb una energia, amb unes ganes, amb una intensitat diferent, que respon a un partit d'anada d'una eliminatòria on ja a 180 minuts et jugues uns quarts de final de la Champions, no? Jo vull veure aquesta part demà al Diego Armando Maradona, i això crec que sí que es pot demanar. Jo crec que en aquest moment de la temporada no podràs demanar grans canvis tàctics ni futbolístics, algun matís espero que sí, alguna millora espero que sí, però sí que pots demanar això, no? I tenint en compte com està el Nàpols, jo veig moltes opcions de passar, perquè el Nàpols també està bastant tocadet. Només tinc un dubte aquí, i és si realment un entrenador que acaba d'aterrar, com aquell qui diu, pot influir d'alguna manera en el seu equip demà. Si diguéssim que Xavi demà es pot sorprendre d'algun matís o d'algun canvi tàctic que fa l'entrenador, o això amb dos entrenaments no es pot fer. Saps? No ho sé, és l'únic dubte que tinc.
Jo, a nivell d'il·lusió, jo crec que, hòstia, demà és un dia per estar il·lusionat. És la Champions, i tenint en compte com es diu el nom de l'estadi on juguen, a mi hi ha una frase argentina que m'agrada molt, que deia: no hay nada más lindo que levantarse un domingo por la mañana sabiendo que por la tarde juega Maradona. Doncs és una mica això amb la Champions, no? És a dir, llevar-te un dia de Champions sempre és un dia de dir, hòstia, hi ha un partidàs. A mi el que em costa una mica és, no, de dir, de pensar que demà veurem un gran Barça perquè és la Champions. Jo, venint d'on venim, és el que costa, i el que espero demà és que sigui al revés, no? És a dir, jo crec que portem moltes jornades o moltes setmanes de dir, va, aquesta serà, ara sí que vindrà el clic, ara sí que vindrà el punt d'inflexió, ara sí que vindrà la competició en el Barça, i que sigui... Jo m'he esgotat una mica d'això, no?
Però demà el clic és més fàcil, no? Demà el clic, perquè...
Sí, però també... No,
surts net.
La Supercopa,
demà surts net.
Sí, contra el Madrid, o aquest partit, perquè no... Jo el que espero és que sigui l'equip demà el que enganxi, saps? El que, de dir, no fer l'esforç abans, sinó que em posi allà a veure la Champions perquè em ve molt de gust, i que sigui, vegi un Barça, ara sí. Però no vull tenir l'expectativa prèvia, perquè crec que hem esperat molt a que arribi aquest moment. I sobre el Nàpols, és veritat que la moneda a l'aire aquesta, no? I que és un entrenador... Però clar, també hi tenen el factor de que és un entrenador que els coneix molt bé, que ha estat 3 anys amb Sarri i una amb Spalletti, és a dir, que és un tio que ha estat 4 anys allà i que la plantilla la coneix bé, i que s'ha... Llavors jo crec que aquí el factor anímic i que coneix bé la plantilla fa que jugui a favor del Nàpols.
Ara escoltem Calzona. Marta, possible 11 del Barça per demà? És el que ens imaginem?
Sí, suposo que sí. No tenim massa dubtes, veurem si hi ha alguna sorpresa, però la veritat és que a priori no ho sembla. Ter Stegen a la porteria, Koundé, Araujo, Íñigo Martínez i Cancelo a la defensa, a la base del quadrat Christensen i De Jong, més avançats Gundogan i Pedri, i al davant Lamine Yamal i Lewandowski.
Tot el que no sigui això a mi em sorprendria, crec que és l'11 ara mateix de gala, o sí, que millor pot fer Xavi.
La tirem per la banda esquerra, que és sí. Patint
malgrat que hi ha jugadors aquí, jornada. Que anem repetint i els anem posant independentment de com juguin.
Sí, però que tampoc tens massa més. Ara mateix jo posaria aquest 11, jo posaria aquest 11. Després veurem com surt. Marta, abans d'acomiadar-te i de parlar del Nàpols amb la Laia Coll, que és l'altra enviada especial de RAC1, hi ha una notícia també interessant avui en clau econòmica, perquè és que el Barça ja sap que el seu límit salarial després del mercat d'hivern ha baixat a 204 milions. Tot el que pot costar la plantilla, segons la Lliga, és 204 milions. És molt pitjor...
És el que li has de pagar quasi bé amb el...
És molt pitjor que el de l'estiu. Vull dir que ha baixat, eh? Aleshores eren 270 milions, el que et podia costar la plantilla amb aquests càlculs que fa de fair play financer i de massa salarial en la Lliga. La xifra s'ha fet oficial aquest migdia, no? Què en sabem?
Sí. Doncs mira, això vol dir que en la fotografia econòmica d'aquest moment, entre el que ingressa i gasta en salaris, el Barça està gairebé 70 milions d'euros més lluny de deixar d'estar excedit. És a dir, que li costarà encara més apropar-se a l'objectiu de tornar a la regla del 1-1 i poder inscriure fitxatges amb normalitat a l'estiu. El club, però, diuen que no estan sorpresos amb la xifra, que ja la preveien, i que estan en el camí adequat per la recuperació econòmica, tal i com va assegurar el president Joan Laporta fa uns dies a l'entrevista al Món a RAC1. En tot cas, el Barça té una massa salarial prevista de 492 milions per aquesta temporada i, per tant, necessitarà fer molta feina per estar equilibrat a l'estiu, perquè ara està a gairebé 300 milions de distància. Ja hem explicat a RAC1 que és imprescindible que el club aconsegueixi els 100 milions de la palanca de Barça Studios, i que ja s'ha assumit internament que caldrà fer mínim una gran venda d'un jugador. Hem estat parlant abastament de De Jong, l'ideal serien 100 milions d'euros. A més, caldria fer altres sortides, 2-3 ens diuen, per acabar-ho d'arrodonir i alhora sumar-hi més ingressos.
És que la plantilla del Barça actual, amb cost tècnic, staff, jugadors, costa 492 milions. I el Barça, diu la Lliga, que hauria d'estar en 204, que com diu la Marta, aquí hi ha gairebé 300 milions de diferència.
Amb quanta gent va venir? L'altre dia mirava i no vaig trobar. Xavi, quanta gent va venir?
Ara mateix m'enganxes, jo no t'ho sabria dir. Què vols dir, staff?
Sí.
No ho sé, ara mateix m'enganxes.
És que no sortien a la foto, quasi bé.
No?
Eren tants...
És que és un equip que ha anat augmentant... el que passa que jo no tampoc tinc la xifra, la dada ara exacta, Màrius, però cap a la vintena.
Però una vintena de persones, vol dir...
Ah, el futbol actual té moltes coses, ara.
Escolta, no m'has deixat acabar la frase, perdó, eh? Vol dir que hi ha 20 que se'n van, no?
Sí, pot ser alguns es queden. Va passar amb el Tata Martino, que es van quedar alguns, com va portar els seus.
18 o 19 se n'aniran. Vol dir que hauràs el que vingui, haurà de venir també amb el seu exèrcit. Només fitxar un entrenador amb una mica d'entitat et costarà un dineral. És que no sé qui podem fitxar. O sigui, com a entrenador del Barça, quan ara aquí podem fer, escolta, jo he vist unes portades magnífiques de tota la premsa esportiva i penso, això és, en fi, és fer volar coloms, eh?
Això serà una següent carpeta que haurem d'obrir i parlar-ne d'aquí un temps. Serà interessant aquesta. Marta, gràcies, una abraçada forta, fins demà.
Fins demà, bona nit a tots.
Vinga, adéu-siau, demà t'escoltem. Pràcticament un quart d'una, toca parlar de Francesco Calzona, del nou entrenador del Nàpols. La veritat és que aquesta cançó m'agrada, aquesta del Nàpols m'agrada. És un himne interessant i divertit, sí. Hola, Laia Coll.
Hola, què tal? Bona nit.
És l'altra enviada especial de RAC1 a Nàpols. Què tal la temperatura, per cert, que la Marta no l'he comentat?
Bé, molt sí. Correcte. De fet, durant el dia que hem estat esperant que arribés l'expedició del Barça, tocava el sol i en mania curta estava perfecta. Després de la nit ja sí que més una jaqueteta, però temperatura molt bona.
Molt bé. Com ha anat el dia al Nàpols?
Doncs dia intens, el del Nàpols, amb la primera sessió de Francesco Calzona com a entrenador després de la destitució ahir de Mazzarri i l'anunci de la seva arribada. També ha tingut la roda de premsa obligatòria de la Champions, que ha sigut també la seva presentació. És avui per 1. Diu Calzona que no hi ha temps per perdre, que és l'hora dels fets.
Si riparte da oggi...
Avui tornem a començar, es reprèn tot, comencem un nou camí, un nou recorregut i he trobat un equip que de seguida s'ha posat a disposició. Hi ha hagut poques paraules, necessitem fets, hem parlat poc i hem sortit al camp.
Pochissimo tempo e poi siamo andati subito in campo.
Calzona no firma l'empat demà contra el Barça. Al matí a les 11 dirigirà una nova sessió per traslladar més conceptes als seus jugadors abans de la gran cita. Després tindrem la convocatòria oficial. En principi, tots els jugadors disponibles, excepte Zielinski i Den Donker, perquè tots dos han quedat fora de la llista d'inscrits de la Champions. Demà reapareixerà Osimhen. Important. Fa pràcticament 2 mesos que no juga amb el Nàpols perquè estava a la Copa d'Àfrica i és una de les seves grans esperances. És cert que hi ha una mica de dubtes de com està físicament per tot el desgast que ha suposat amb el fet d'haver arribat amb Nigèria a la final, però tenen moltes esperances amb ell i també el Nàpols estan pendents de Traoré, que no està al 100% i ara apunta més a començar des de la banqueta. Aquí a Nàpols, una situació molt similar a la del Barça. A la Lliga estan fatal, van 9ens a 17 punts de l'Inter, que és el líder, i la carta de la Champions és l'única que els hi queda aquesta temporada esportivament, però també a nivell econòmic i pensant en el Mundial de Clubs de la temporada que ve. El Nàpols també ha de sumar, si vol ser en aquest primer Mundial que es disputarà als Estats Units.
Bon element, Osimhen, aquest davanter que ha estat amb la Copa d'Àfrica i que demà pot posar en complicacions els centrals del Barça. Jo compro que juguin Araujo i Íñigo, més que Cubarsí, pobre, no ho fotem en un merder, aquest nano que apunta molt bones maneres, però això és un partit de Champions, al davant tens aquesta gent que és més llesta, no, que ningú.
No, si el problema no és ni Araujo ni Iño, el problema és Koundé.
Però aquest estarà a la dreta, vull dir que sí, Osimhen era pel mig. Sí, ja, jo m'ho imagino així.
Sí, però bueno, a la dreta ha tingut moments de glòria, també.
Val. Què se'n diu a Itàlia de tot aquest canvi que hi ha hagut a última hora?
Dissabte va fer un gol.
Del Nàpols.
Continuen sorpresos, però creuen que era l'única manera de poder disputar-li l'eliminatòria al Barça, fent un canvi de xip, un reset, i aportant energia, mentalitat positiva, no, coses noves. Confien demà, per tant, en aquest efecte del nou entrenador. Com ja va passar el novembre, em recordaven avui els companys de la premsa italiana que quan va arribar Mazzarri es va guanyar el següent partit al cap de l'Atalanta, després es va quedar allò, no, en un petit miratge, però diuen, mira, si demà ja serveix per guanyar el Barça, doncs ja tindrem alguna cosa feta. I també el que he vist avui, doncs, que serà un partit molt mental, perquè és que tàcticament i tècnicament no han pogut doncs, treballar res en aquestes poques hores. Veurem què passa, però també partit molt important aquí a Itàlia pel Nàpols, pel seu futur i per acabar salvant la temporada després d'haver tocat la glòria l'any passat guanyant l'Scudetto després de 33 anys. Aquest any les coses s'han torçat molt. De fet, Calzona és ja el tercer entrenador que tenen després de Rudi García i de Mazzarri.
Tu que has estat a la roda de premsa, ha donat alguna pista vista del que podem veure demà, perquè jo recordo que l'altre dia parlava aquí el Tuviràs amb un periodista italià que ens deia el seu mantra és el 4-3-3. Vull dir, si aquest tio no, ha de canviar el sistema, el canviarà, els jugadors ja els coneix i tal. Però no sé si ha donat alguna pista més, Laia.
Poques pistes, el que sí una mica el que sabem, que el Zona ja ha estat al Nàpols, de fet per això Di Laurentiis s'ha atrevit a fer aquest canvi a 48 hores del partit, perquè no és una persona nova, coneix a pràcticament tota la plantilla, coneix el club, per tant sap ja moure per aquí, havia estat tant amb Sarri com amb Spalletti, per tant ell ha dit tinc una mica d'aquests dos, però jo també vull que es vegi la meva empremta, el meu estil. Ha parlat sobre el sistema de demà. El 4-3-3 ha reconegut que és el seu sistema, però també ha dit que tampoc desaprofitarà tot el que s'ha fet fins ara, és a dir, que està tot tan en una fase tan inicial que no descartaríem que en algun moment hi pugui haver-hi algun matís. De moment ha explicat què és el que ha demanat als seus jugadors. Els ha demanat intensitat i està tens tant en atac com en defensa.
Penso que la squadra se fa questo.
Penso que si l'equip aconsegueix fer durant bona part del partit el que els ha demanat, podem aconseguir un gran resultat. Els ha demanat que siguin un equip en les dues fases i amb això em conformaria. No accepto que en defensa hi hagi jugadors que no participin o que se sentin exclosos.
No, esonerati da questo atteggiamento tattico.
Per tant, no accepto que hi hagi jugadors que no participin en defensa. Aquí llegint entre línies és que en algun moment veurem una pressió alta del Nàpols. Al final, el Nàpols que veurem demà s'assemblarà molt més per la trajectòria que ha tingut Calzón amb els entrenadors que ha estat. Serà un Nàpols amb un 4-3-3 i més ofensiu que no pas defensiu. Una mica, doncs també intentarà tenir la pilota. I si deixem ja de banda què ha dit Calzón, també és saber com ha afectat això als jugadors, si realment els hi provocarà alguna reacció o no. Doncs avui en roda de premsa ha parlat el capità Giovanni Di Lorenzo, que diu que sí, que creu que el canvi serà positiu i els pot beneficiar.
Il mister si è presentato subito bene e con entusiasmo.
La presentació de l'entrenador ha anat molt bé, s'ha presentat amb entusiasme i ens n'ha transmès. Potser l'havíem perdut i des de demà haurem de ser un equip que jugui amb valentia. Quan jugues contra aquests grans equips has de jugar amb valor i valentia. Ens enfrontem a un equip molt fort i el canvi d'entrenador ens pot ajudar al canvi. L'equip és conscient de la mala situació i la vol revertir.
De aquest període.
Doncs això és el que diuen des del Nàpols, des del rival del Barça de demà. Ara en repassàvem, hi ha precedents molt recents, Laia, i la majoria són favorables al Barça, no? Això ens,
sí,
també ens
el Barça
ha guanyat
les dues eliminatòries que ha jugat amb el Nàpols, els vuitens de final de la Champions la temporada 19-20, amb empat a 1 aquí a Nàpols i 3-1 a Barcelona. Recordareu el partit perquè ja va ser sense públic al Camp Nou per la pandèmia, era tot just l'inici, i l'any següent italians i catalans es van trobar al play-off de l'Europa League, ja amb Xavi a la banqueta i amb un gran resultat aquí a Nàpols que va ser de 2-4. Va ser un molt bon partit del Barça de Xavi.
I de De Jong.
I de De Jong també, va que va marcar.
Clar, va fer un golaç, ho recordo aquell dia, sí, sí.
I el partit al Camp Nou va ser d'empat, per tant el Barça no ha perdut mai contra el Nàpols. Però clar, després si comencem a mirar estadístiques dius, ostres, que el Barça ja fa 8 temporades que no guanya fora de casa a la ronda dels vuitens. Clar que hi ha dues temporades que ni tan sols ha disputat aquesta ronda, però són 4 empats i una derrota. Demà també és veritat que l'empat es podria fins i tot donar per bon funció de com vagi el partit. Recordem que el Nàpols la temporada passada sí que va passar l'eliminatòria de vuitens, de fet va arribar fins als quarts de final, que va ser la seva millor classificació històrica, va eliminar l'Eintracht de Frankfurt còmodament a vuitens amb un 0-5 en global i després va caure a quarts contra el Milan.
Possible 11 del Nàpols perquè ens vagin sonant ja els futbolistes, Laia?
Mira, Mereta a la porteria, defensa Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesús i Mario Rui en defensa, al mig del camp Anguissa, Lobotka i Cajuste, perquè el que dèiem que Traoré en principi té molèsties i no estaria al 100%, i al davant la tripleta, o sigui, Politano, Osimhen i Kvaratskhelia. Aquest és l'11 més probable de demà de Calzona en el seu debut a la banqueta. Xiularà Félix Zweier i el bar hi haurà Bastian Danker. Tots dos són alemanys i no fa falta que et digui que el Diego Armando Maradona estarà ple amb 55.000 aficionats. Del Barça n'hi haurà uns quants, això sí, hauran de fer molt soroll, seran 1.300 culers els que estaran aquí donant suport al Barça.
Molt bé, i demà hi haurà dinar de directives, oi, Laia, està previst?
Sí, correcte entre les dues directives, encapçalades per Di Laurentiis, aquest és un dels presidents europeus també que porta més temps, porta ja 20 anys al càrrec i també uns dels més coneguts pel seu caràcter, per la seva manera de fer, i la del Barça, la directiva del Barça, evidentment estarà encapçalada pel president Joan Laporta, que també ha arribat avui aquí amb tota l'expedició.
Sé que no té res a veure amb el partit, però m'explicaven l'altre dia que és un dinar de directives important en clau Superliga. Per què? Perquè el Nàpols és novè i segurament no anirà a Europa l'any que ve, ni a l'Europa League, ni a la Conference, ni a la Champions. I, per tant, aquí el Barça pot tenir un aliat. Per tant, entre Calzone i Calzone...
Tampoc fem una salderia aquí, eh? Tampoc fem una salderia, anem buscant... Tot el que no pot competir...
Però
no sé què dir-te.
Jo ho deixo caure. Demà en aquest dinar es parlarà de la Superliga i de dir, escolta, veniu amb nosaltres, que l'any que ve no veureu un duro de la UEFA l'any que ve.
Clar, és que ara estan a 5 punts de la Conference, a 9 de la Champions, fent lideratge ja és igual, però clar, són molt punts i la dinàmica que porten, que realment és molt dolenta.
Encara estem amb aquesta comèdia.
I tant.
Bueno, venir 2 anys el president aquí a RAC1. Si en 2 anys no ho he vist, no m'ho creuré ja.
Sí. Quants equips hi ha en aquesta Superliga?
No sé, fonamentalment dos.
Barça i Madrid ara mateix.
Dos.
Confirmats oficialment.
Barça i Madrid, també.
Sí. Bé, però va dir el president que n'hi havia uns
quants més. El nostre aliat és Florentino Pérez, no?
Sí. Està bé.
I no hi ha els de la Premier perquè diu que són un món a part. Pues són els que ens agrada veure, però bueno.
Demà signeu l'empat, per cert?
Ara no.
El Pou diu que ara no, clar.
No, bueno, ara no. Val. Ni de conya.
Però depèn de com vagi el marcador, podria ser.
Bé, és que és una eliminatòria i és el partit d'anada. I si no sé quants, si heu vist partits, diguéssim, d'aquestes doble tongada de partits d'anada, però una certa intel·ligència a l'hora d'afrontar el partit d'anada jo crec que és necessària. És a dir, no té cap sentit demà sortir a la desesperada com si no hi hagués cap altra opció, perquè sí que n'hi ha una. És veritat que no és el Camp Nou, que és a Montjuïc, però que tens un partit sencer després a casa. Per tant, el que es tracta és de fer un partit en aquest sentit molt sòlid al darrere, que tothom estigui molt generós i que estigui altruista, que tothom penqui, perquè del que es tracta és de sortir del Diego Armando Maradona això, amb l'eliminatòria o empatada o que faci baixada. Que faci el mínim de pujada possible. No. Vull dir, perquè és tot just un partit de nada.
I per mi hi ha un factor important, que és la mística del camp, eh?
El Diego Armando Maradona.
Sí, clar. Sí, bàsicament el que té Nàpols és un camp.
Hem parlat poc, eh, Saperes? Mira que tu ets fanàtic.
No, i és un camp on la gent empeny. I per tant demà és un partit per posar a prova també la personalitat d'aquest equip, veure un equip que l'hem vist fràgil, veure com és capaç d'afrontar això.
Ara que dius això, perdona, a mi és veritat que em preocupa el minut 1 de la primera part i el minut 1 de la segona part,
sí.
No? Perquè pot sortir allò amb aquell ambient...
Per això, no, vull dir que crec que és un d'aquells camps en què el públic juga, i més tenint en compte la fragilitat d'aquest Barça, i per tant ho vull veure. Tenint en compte això, que el Barça juga fora, la mística del camp, etc., per mi, sortir demà amb un empat, segons com ha anat el partit, no és gens dolent. Queda un partit de tornada.
Ara, també és veritat.
I jugues a casa. És a dir, que estic al límit d'afirmar-ho.
És veritat que aquesta temporada
d'entrada no, com diu el
Pol. Hem fet millors resultats jugant fora que jugant a casa. No?
Si a fora no ha perdut el Barça a la Lliga.
Per això. I en canvi aquí hem perdut 3 partits, em sembla, no? I n'hem empatat un, no?
I us diré una cosa, que és que ahir vaig fer uns números molt ràpid, però a veure si sóc capaç d'explicar-me. És evident que el Barça aquest any, el seu rendiment a la Lliga, el joc en molts partits empatats, perduts o guanyats, no és el correcte, no és l'admissible, no és el que ens havia dit Xavi que seria. La gent que escolta el Barça jugar a RAC1 ja sap què em penso de tot plegat. Però fixeu-vos que no parlaré de 40 partits, de i si, ja sé que en l'esport d'elit l'ICI construeix relats absolutament diferents a la realitat, però és que només que haguessis guanyat el partit contra el Madrid, que durant una hora el podies haver guanyat perfectament, tu ara estàs a 2 punts del líder. Només amb aquest partit, que insisteixo, durant 60 minuts vas poder guanyar perfectament, ara mateix estaries a 2 punts del Madrid. que ja veuríem si seria líder, per cert. Sí, perquè va perdre el Girona contra l'Atlètic Club. Només amb aquest partit. Ja no parlo de l'empat a Vallecas, l'empat a Getafe, l'empat... No, perquè aleshores són molts easy, easy. Només amb aquest easy estaries a 2 punts del Madrid.
Sí, el que passa sí. Que l'easy d'una banda es compensa amb l'easy de l'altra. És a dir, el camp de la Real Societat és un miracle que guanyessis, has guanyat 2 partits amb penals en el temps de descompte. És a dir, que jo crec que és veritat aquesta part, però és que jo crec que al final, a la llarga, al llarg d'una temporada, s'acaben compensant els ICs.
Però,
no?
Però el que vol dir el Joan Maria és que és una mica el que no estamos tan mal, de dir que no està ningú per tirar coets, vull dir que el Barça, havent fet una temporada que tenim la sensació tots una mica horrible en general, hòstia, amb un partit t'hauria canviat la percepció. Però, o guanyar amb Villarreal i Granada a casa, que ho tenies guanyat, estaries a 3 ara mateix.
És que hem de dir també els dies que has guanyat i havies de palmar. És que l'anàlisi l'hem de posar...
És que precisament perquè jo no estava fent aquest anàlisi. És a dir, jo no estava fent l'anàlisi amb 10 partits contra rivals qualsevols. Estic parlant del duel directe. Només parlant del duel directe, tu estàs a 2 punts del teu rival, que sembla que, llegint algunes cròniques futbolístiques, que siguin els Globetrotters. És a dir, el que vull dir és que demà contra el Nàpols, a priori, hosti, jo vull veure una versió del Barça, no futbolísticament, perquè ja ho he dit que no m'espero cap miracle futbolístic perquè no hi crec, però que sí que des d'un punt de vista de la intensitat de la competitivitat que per fi es demostri que pots sortir d'un partit d'aquest tipus amb el cap ben alt, perquè malgrat fer una temporada que des del punt de vista futbolístic en molts moments no s'aguanta per enlloc, guanyant el partit contra el Madrid, que és un dels dies que has estat francament bé durant una hora, estaves allà, fins i tot per competir la Lliga, havent-te equivocat tantes vegades.
Sí. A veure, demà, a banda del Nàpols-Barça, encara queden un parell de coses. Per exemple, m'agradaria que escoltéssiu el que ha passat avui amb Juan Carlos Unzué. No sé si ho heu vist.
Sí, ho hem vist. Està magnífic.
En una jornada parlamentària del Congrés, ara ho sentirem. I tenim, com sempre, aquesta mirada històrica del nostre doctor en història de capçalera aquí al Tuiràs, que és el Ramon Usall, que ens parlarà de Nàpols, de la ciutat, de la història que hi ha al darrere, del Diego Armando Maradona, no?
I una mica de Maradona.
De Maradona també parla?
Sí.
Com l'has convençut.
Dic, Ramon, una mica...
Sempre que el Barça surt a jugar fora a Europa, fem aquesta mirada històrica amb el Ramon Usall i li posem un punt de cultura també a les prèvies esportives. Però primer, demà hi ha l'altre partit que queda d'aquesta anada de 8 anys de final, que és un Porto-Arsenal a Dodragau. Oriol Jové, hola, bona nit.
Hola, bona nit, sí. Stadium, per cert, només hi ha guanyat el Barça aquesta temporada a la Champions. Una eliminatòria aquesta del Porto-Arsenal en que a priori els anglesos parteixen com a favorits i, de fet, a la roda de premsa avui se li dibuixava un somriure al tècnic Mikel Arteta quan li preguntaven què li suggereix que molta gent el situï entre els candidats a arribar lluny en aquesta competició.
That's great. We have earned the right to be here, as you said.
És sensacional. Ens hem guanyat el dret de ser aquí. Fa 7 anys que no som en aquesta mena de partits i en fa 14 que no som capaços de passar de ronda. Aquest és el repte. Això és el que ens preocupa i tenim moltes ganes de lluitar-ho i la convicció d'aconseguir-ho.
And to go for it with full belief, that's for sure.
L'última vegada que l'Arsenal va estar en uns 8 anys de final, com deia Arteta, va ser el 2017. El Bayern el va eliminar per un global de 2-10. El Porto, per la seva banda, ja hi va ser la temporada passada, en aquest cas el va eliminar l'Inter per només un gol, i tots dos arriben tercers de les seves respectives lligues després de la victòria del Manchester City d'aquesta nit en el partit que tenia pendent, però l'Arsenal precisament arriba en molt bon estat de forma, porta 5 victòries consecutives. Pel que fa a les baixes, Arteta té difícil comptar amb Gabriel Jesús, Thomas Partey, Tomiyasu i Fabio Vieira, mentre que Conceição no podrà comptar amb un dels seus jugadors més destacats, Taremi, a banda de Zaidu i Marcau.
Això demà també.
Bon entrenador, eh? Aquest és un que em faria il·lusió a mi.
Agrada, eh?
Agrada. Juguen al futbol.
Agrada el Barça.
Bé. Sí. No, escolta una cosa, però jo el que dic és que
li tothom, ell.
Clar, tothom té els seus somnis, jo què vols que et digui?
Sí. A mi és el que més m'encaixa.
Alemanys, no sé, alemanys, què vol dir alemanys? No sé, és una cosa, alemanys.
Màrius,
no,
li agrada el president i li agrada Deco. Vull dir, és un jugador, entrenador que encaixa al Barça. Sí, passa que és molt difícil de fer, molt.
Bueno, no sé, però jo dic que em faria il·lusió un entrenador com ell.
A mi és el que més m'agrada, també.
I veig el futbol que fa a l'Arsenal i és magnífic.
amb Thomas Partey, eh? Recordeu aquell jugador de l'Atlètic de Madrid, corpulent, mig del camp,
eh? Ha estat al Barça.
A mi, perdoneu, sabeu quin entrenador m'encanta? El que més m'agrada a tots? Sí. Sabeu quin és?
Es diu Pep?
L'havíem tingut.
Es diu Pep, no?
Eh?
Bueno, però doncs, això ja no és un somni. Això és un somni.
No, no ho dic perquè som un club tan estrany que anem fent fora l'entrenador, Messi, no? Ho fem fora tot. Aquest... Jo dic, és que jo al·lucino també això, no? Aquest entrenador, escolta, el bo juga entrena a Manchester, aquest, eh? Aquest... I llavors a partir d'aquí ens conformem amb la metadona, sí, us injecteu metadona d'aquesta segona divisió. Bueno, està molt bé.
Era el seu segon?
Un moment que em vaig aixecar perquè he dit el nom d'Arteta i veig que l'ha menys tingut i crec que es mereix un minut de silenci.
Aixeca'l. És animat.
Jo no l'he menys tingut.
Va treballar amb el Pepe. Era el segon.
Sí, bueno, sí, i Domènec Torrent, que per cert, perquè no surt a cap Quiniela, que també seria un bon entrenador.
Seria un bon entrenador,
per exemple.
I tant, per què no? Sí. Surt Pimi, no surt Domènec Torrent, per què, no? Sí. A les quinieres, a vegades algú ha dit aquí en alguna tertúlia que Pimi seria un bon entrenador pel Barça. Sí, també. I Domènec Torrent també, coneixen bé l'estil, no? Sabrien què es fan, coneixen bé els jugadors, tirarien de la Masia.
El City i el Barça en Guardiola.
Per què no? A veure, un parell de cosetes per tancar tertúlia. Saperes.
Doncs mira, la primera sobre Barça Studios, perquè el consultor extern del club, Toni Cruz, ha explicat aquest matí al Basté que en breu es posaran en marxa nous continguts.
Estem treballant per obrir aviat la plataforma del Barça, la nova.
Quan serà? Tens idea o no quan serà?
Molt aviat.
I què veurem en aquesta plataforma, per cert?
Tot el que passi al Barça.
Però serà com un canal o serà...
Com Netflix, com Amazon, com HBO, serà un canal partits. Del Barça.
Mira,
com Netflix, com Amazon, com HBO, és qüestió de dies, perquè pel que sabem aquesta nova plataforma estarà operativa a partir del mes de març. Per tant, res, qüestió de 10 dies que...
Podràs entrar i veuràs contingut Barça.
Exacte.
Però què vol dir contingut Barça?
Això, entrevistes, no, reportatges, entenc, no?
Sí, no sé.
Jo l'han d'explicar una mica més, però sí.
Ha dit que no podia explicar més enllà del que ha dit avui al món a RAC1. Intentarem esbrinar una mica què és el que hi haurà en aquesta plataforma. La segona, una cama emocional.